situació.
Així arribam a les 9 i 4 minuts. Les notícies tornen al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Quan passen 4 minuts, gairebé 5 de les 9 del vespre, encetàvem la segona hora i l'última d'equip de guàrdia. En el control tècnic li acabem de dir adéu a Miguel Soler. Moltes gràcies, Miguel, ha estat un plaer. I li direm hola a en Facundo Tenaglia. Estic encantada de tornar-me a trobar amb tu després de tants anys i esperem, sabent que en Ferran continua estant a la producció, moltes gràcies, perquè si no seria impossible fer ràdio des de l'espai Quecles. Què farem ara? Donem la benvinguda a l'experta en estratègies narratives, Marta Cehín. Avui ens donarà les claus per narrar els comiats sense dramatisme. Cada dia ens ho posa més difícil. Després ens acostarem a la realitat de les persones que han donat la seva vida, i no és broma, per un projecte cinematogràfic. Quin projecte és? És únic. A Mallorca i al món. És Cineciutat. A Equip de Guàrdia desgranarem també els secrets de l'Slow Life amb n'Artur Kellner i després l'apunt econòmic amb en Jesús Iglesias. Acabarem fent una aturada de la ment, una meditació. En Jordi Caballero ens proposa una visualització a través del tercer ull.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Segur que ja coneixeu aquesta sintonia i voleu saber què mos conta avui na Marta Cehín. Si no ens va poder sintonitzar en els darrers dies, us recordem que aquesta hora connectam amb ella i ens proposa maneres d'explicar-nos coses que poden semblar molt difícil. La malaltia, el dolor, les bones notícies... I avui parlarem de comiats. Marta, bon vespre.
Bon vespre. ¿Tú me oyes bien? Porque yo oigo un ruido de fondo muy fuerte.
Yo te escucho perfectamente.
Vale, vale. Bueno, pues entonces lo dejamos. ¿Cómo estás?
Bé, molt bé, molt bé. Un poc cansada ja, perquè això de fer de mamar i treballar de nit, però és un plaer estar fent un magazín nocturn amb aquesta llibertat que IB3 ens ha donat i, a més, envoltada de persones com tu, que són amics a la distància, però que a la ràdio sempre ens acabem trobant. Per tant, crec que és molt màgic els vespres de 8 a 10 d'aquesta setmana i espero que per tu també siguin un poquet diferents.
És que la ràdio, en aquestes festes, la ràdio hace evidente el poder de la palabra, ¿no? La palabra que es lo único que en este momento podemos utilizar para acariciar, ¿verdad?, a las cosas que queremos. Así que estoy muy contenta es formar parte del equipo durante estos días. Bueno, yo hoy quería recordar a la gente que nos escucha que las palabras que duelen se pueden moldear, las podemos moldear, las podemos amasar y transformarlas en otras, hacer que nos lleven a otras, y quizás pues nos permiten expresar lo más incómodo de una manera más amable, tanto para la persona que lo recibe como para nosotras, las que lo decimos. Y bueno, por eso normalmente utilizo la música, la melodía de fondo, porque en las melodías logra sacar a las palabras esa música, ese ritmo que llevan dentro, ¿no?
Entonces, ¿m'estás dient... Sí. ¿M'estás dient que tens...? Sí. Necessites una música, necessites la banda sonora de Leonard Cohen.
Sí, por favor.
Idò, endavant. The God of love preparing to depart. Alexandra hoisted on his shoulder. They slip between the sentries of the heart, upheld by the simplicities of pleasure. Alexandra leaving. Alexandra se va, ¿no? Las despedidas de Alexandra, de Leonard Cohen. ¿Qué te resona, Marta? ¿Qué te inspira?
Pues mira, hay una frase que me dejó clavada en mi sitio y que cada vez la escucho, aparte que es una canción bellísima y una melodía adecuada, la forma de ser cantada también y tal. Pero hay dos frases que me repiten, que se repiten y que a mí me impactaron en su momento, me siguen impactando, que es el que dice, di adiós a la Alexandra que se va y después despídete de la Alexandra que se ha ido. Fíjate que habla, por tanto, de dos tiempos en la despedida, en la pérdida, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de esas dos palabras que tanto estamos escuchando y repitiendo en estos días, la pérdida y la despedida, ¿no?, de los seres queridos. Y él habla de que existe como dos tiempos, ¿no?, dos momentos distintos, ¿no? Que decidiste es algo, es un proceso largo, ¿no? Y en la canción lo que anima al protagonista es que se asoma a la ventana y vea y contemple con amor a esta Alexandra que se va, que entienda su despedida, que entienda su partida, ¿no? Y entonces yo lo que proponía a las personas que nos están escuchando es que cuando encuentren, llegue el momento de expresar esta situación, la despedida, la pérdida, la partida, que intenten buscar otros sustantivos y otros verbos que quizás les alivien más. Por ejemplo, en este proceso, en vez de considerarlo una despedida como un adiós y punto, un proceso. Por ejemplo, hay una primera parte que sería el apreciar lo que se ha tenido, honrar lo que se ha tenido, reconocer, fíjate, ya van tres verbos distintos, ¿no? De conocer lo que se ha tenido. Y eso ya es un trabajito y es doloroso, pero también muy amoroso, porque es un espacio que hay que tener que dar perdón, pedir perdón o darlo también, pero hay que reconocer lo que se amó, lo que se construyó también, ¿no? O lo que tuvimos, por ejemplo, estamos hablando de un trabajo perdido, por reconocer lo que valorar lo que tuvimos, ¿no? Por ejemplo, ya no solo me refiero a las pérdidas humanas,
también.
Claro.
I no només, no només una mort, sinó el trencament d'una relació o, per exemple, una fi, no? La fi d'alguna cosa o d'algun procés o d'alguna relació. Una feina és una relació amb d'altres persones, segurament, o amb un sector, amb una rutina, no deixa de ser una relació.
Sí, una despedida de vida. Fíjate, de totes maneres, que envejecer consiste... envejecer es desde que naces hasta que te mueres, o sea, a los 2 años y eres más viejo que a los 0 años, ¿verdad?
Sí, sí,
pues
tan.
Adaptarse a las pérdidas, o sea, con 4 años ya no nos tocamos el dedo gordo del pie con tanta facilidad, ¿no? Pues imagínate, poco a poco, ¿no? La segunda parte de la despedida, en vez de llamar, se puede llamar en psicología la aceptación, ¿no? La integración, fíjate, si le llamáramos sembrar en el corazón aquello que tuvimos, sembrarlo, que anide, que se quede con nosotros, que lo integremos en nuestras vidas, en nuestros actos, sembrar en el corazón. Fíjate que estamos utilizando también algo muy bonito, que utilizamos en el lenguaje, que son las metáforas. Las metáforas ayudan a cambiar...
Estás plantejant que analitzem una mica què és el que ens va ensenyar aquella persona... i que intentem recordar-ho, no? Intentem aplicar-ho, perquè d'aquesta manera aquella persona, d'alguna manera, la seva vida, no és que no hagi servit de res, però d'aquella manera la seva vida, estigui integrada i d'alguna manera sigui com si encara estigués amb tu, perquè tu n'has après alguna cosa d'aquella persona, ja estàs honrant-la.
Sí, por ejemplo, reconocer lo que te dio, reconocer lo que aprendiste, reconocer ciertos actos que tú seguirás repitiendo por el nombre suyo o mejorando. Sentirte orgullosa de lo que aprendiste, de lo que te enseñó aquesta persona, ese grupo de personas, ¿no?
Però no creus que el temps ho fa, això? El temps no fa aquest procés que tu et vagin recordant d'aquella persona, deia això, feia allò, i ho vagis integrant? Tu creus que de manera inconscient no fem això que tu demanes que fem de manera conscient?
Se puede hacer lo hacemos de manera inconsciente también, pero hacerlo de manera consciente facilita la posibilidad de contar la historia de otra manera. Tomarlo de la manera consciente es mucho más, quizás puede ser más doloroso, porque evidentemente recuerdas cosas que ya no tienes como antes, pero las ves transformadas en tu vida cotidiana. Y en tercer lugar, que es y forma parte de esta frase de contemplar la Alessandra que se va y ahora despedirse de la Alessandra que se ha ido, ¿no? Significa soltar, es decir, dejar que termine esa flor. Dejar que termine esa semilla, mejor dicho. Entender que de repente tú, dentro de un tiempo, estarás haciendo algo con eso que se te dio, con aquello que te vendiste. Y florece de otra manera. Y a lo mejor, no sé, supongo que tu hija de repente, tu hijo, pues, hace cosas que tú, que el niño o la niña no saben de dónde vienen. Que vienen de su abuelo, de su tío, de una vecina que conociste, o de un trabajo que tuviste, una experiencia de tu vida, ¿no? Entonces, por tanto, contemplar, despedirte de la Alessandra que se ha ido y ver cómo continúa en la vida, ¿no? Cómo de alguna manera evoluciona en otros, ¿no? Y en otras. Y bueno, pues esto es lo que quería aportar hoy: moldear las palabras que nos duelen, transformarlas a través de las metáforas.
Crec que bé, m'has estat molt clara, profunda i bé, moltes gràcies, Marta, per tota aquesta feina que estàs fent i tots aquests horitzons que de mica en mica ens vas obrint. Demà serà l'últim dia, però bé, ho celebrarem, perquè demà parlarem de bones notícies i el fet de que avui estiguis aquí ho és. Gràcies.
Gràcies a tu.
Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Equip de guàrdia, aquesta setmana hem intentat ser positius, ser optimistes, encara que sabem que a vegades és difícil. El coronavirus ha fet aturar tot tipus de projectes. I si Cine Ciutat n'és un, i ens dol molt que les seves portes estiguin tancades, perquè sabem que la situació econòmica mai ha estat fàcil, sempre ha estat complicada. Sabem també que hi ha un crowdfunding que està en marxa, que funciona, que hi ha molts amants d'aquest projecte, que hi ha molt bona feina. I per això volem parlar amb en Javier Pachón. Bon vespre, Javier.
Hola, què tal?
Moltes gràcies.
No, a vosaltres. Com
estàs? Com van els ànims? Està sent bastant difícil, no?, aquesta etapa per Cine Ciutat, o ja estàs curat d'espans i saps que n'hem sortit de tantes ja, que és una més. No sé, com ho estàs vivint, Javier?
A ver, yo creo que formar parte de la familia de Cine Ciutat te obliga por... Yo creo que con el carnet te viene una dosis de optimismo y imparable. Entonces, la verdad es que lo vemos con optimismo, así que creo que es entrar en una semana maravillosa de criptoguardia, ahora que estáis en modo optimista, porque, bueno, es difícil, claro que es difícil y la incertidumbre está ahí, pero lo vemos con ilusión y tener a más de 1.300 personas que en los dos últimos meses han estado colaborando con la campaña, ¿quién no va a ser optimista con eso?
Hi ha molta gent al darrere. Amb aquesta campanya, Javier, què voleu aconseguir? O què aconseguireu? Parlem en positiu. Què esteu a punt d'aconseguir?
Així m'agrada. Ahí tiene dos niveles, principalmente. El primero era, y por eso el título de la campaña, Saldremos de la ciutat. O sea, estábamos en una situación en la que necesitamos de una inyección de dinero para poder continuar por una serie de renovaciones técnicas y legales que tiene que ver con seguridad, electricidad, que por ley nos tocaba cambiar, y eso nos llevó a un punto ya extremo, que como tú bien decías, son muchísimos años viviendo cosas difíciles, que ya nos llevó al punto de decir, mira, crowdfunding, a ver cómo responde la gente. Ahora, por suerte, hemos llegado a ese mínimo, como para no tener que cerrar al día siguiente, otra coronavirus aparte, y ahora estamos en el punto de soñar, es decir, de realmente intentar llegar a ser el Cine Ciutat que hemos soñado ser y poder conseguir unas mejoras técnicas que nos permitan dar el servicio que queremos dar, no solo como cine, sino como un espacio para la ciudadanía.
En aquests dies, clar, cinemes estan tancats, però evidentment es continuen estrenant pel·lícules, les distribuïdores continuen fent feina, i ha sortit un projecte virtual al qual vosaltres vos heu adherit.
Sí, sala virtual
un poc
de cine.
Com funciona i diguen si hi ha hagut moltes persones, perquè Pantura, això de... No sé fins a quin punt a les persones encara els hi costa haver de pagar això, haver de pagar tants dobbers per veure una cosa des de que teva. Una cosa és, vull dir, una pel·lícula o una obra de teatre, no pagar el que costi un Netflix, un Apple, que et ve un paquet.
Exacto.
Un paquet de més entreteniment.
Pues es un experimento más, y nosotros desde Cine Ciutat nunca hemos visto Internet como el enemigo de los cines. O sea, nosotros somos cinéfilos y el cine, y, o sea, nosotros, y ahora te hablo por mí, es decir, yo hay películas que digo, es que la veré cuando estén filming, es que la vida no me da para ver todo en Cine Ciutat. Entonces, el enemigo no es Internet. Ay. Internet es una ventana, una plataforma más donde poder disfrutar de gran cine. Y en esta situación fuimos nosotros los que contactamos con las distribuidoras diciendo, oye, por nuestra relación con el extranjero y que nos invitan mucho fuera y estamos en organismos internacionales, sabemos que fuera se están probando cosas. Quien quiera probar, que nos llame, que estamos abiertos. Y justamente la distribuidora Contracorriente estaba organizando esto que se ha llamado Sala Virtual de Cine, y todo el mundo puede entrar en salavirtualdecine.com, y con el código Sala Virtual Cine Ciutat, la película les cuesta 6 euros. Y es verdad...
Que es menos que costa una entrada de cine, evidentemente.
Sí, y es verdad que, claro, o sea, lo que compensa, por un lado, es que es verdad que no tienes las instalaciones de un cine y las estás viendo en tu casa, pero si sois 2, 3, 4, estáis pagando 6 euros para verlos los 4. Entonces, a lo mejor te sale, pues eso, o sea, si sois 2, pues por 3 euros, etcétera, ¿no? Y es un intento de las distribuidoras de un problema que va a venir a final de año, que hay muchísimas películas que no se han estrenado y que, claro, están buscando salida. Y es un invento, es una prueba que estamos haciendo, que yo creo que es uno de los futuros que nos espera vinculados al audiovisual.
Si ets un director novell, et deus estar estirant els cabells. Si no funciona això, no? Si funciona, ho pots entendre. Però t'imagines, aquest havia de ser el meu any i t'has quedat... Hi ha moltes vegades, no hi pensam, no? Que hi ha moltes persones que han posat tot el seu amor en una cosa com una pel·lícula que es pugui veure a gran pantalla i t'has gastat dobbers i allò no es pot estrenar, hem d'entendre que, bé, ni que sigui per empatia amb aquesta persona, hem de pagar l'entrada, Javier. Hem de consumir cine.
Sí, y creo que es un momento maravilloso, y hay mucha gente que está como anticipando el fin de los cines porque la gente está consumiendo internet, ¿no? Pero es que otra vez, que no es antagónico, que se puede disfrutar en casa, pero luego, y lo bonito que es luego compartir, no te ríes igual ni lloras igual cuando estás rodeado de otras 100 personas riendo y llorando por la misma película. Son cosas completamente
L'experiència social d'estar en una sala o d'estar a Cine Ciutat sabent què significa per moltes persones, que és una mica, és el meu cine, doncs això no passa.
Exacte.
Això no te passa si mires la televisió. Tu creus, Javier, que quan els cines puguin tornar a obrir, la gent hi acudirà molt més, intentaran guanyar una mica el temps perdut i els cinemes poden respirar? O bé, ni tanto ni tan calvo, no? Ventura sí que intentaran anar-hi un poquet més, però tampoc salvaran la temporada. Què passarà?
Depende, es difícil, ¿eh? Nosotros, ya te digo, tenemos un optimismo nato y ahí estamos trabajando en la campaña para que cuando abramos, sea cuando sea, poder daros el mejor Cine Ciutat posible. Ahora bien, dependerá mucho de dos cosas principalmente, de cómo y cuánto avance esta situación. Esperemos, y parece que la tendencia, por fin, esa maldita curva está cayendo y bueno, ojalá terminemos cuanto antes, o sea, dependerá de eso. Pero luego también dependerá un poco del apoyo que se le dé a la cultura como industria y siempre no puedo incidir lo suficiente para decir que en Cine Ciutat no creemos en un sistema que venga mamá Estado a salvar a la cultura, no. Pero sí creemos en una sociedad en la que nuestras instituciones crean en la cultura como una industria más, igual que es el turismo, igual que es la agroalimentaria. Entonces, la Unión Europea lleva una década hablando de las industrias creativas y culturales como uno de los posibles motores de Europa, y si se apoya la industria cultural, pues ahí sí que podremos pasar el bache, porque no hay que olvidar que el verano es como la época más difícil también para los cines.
Sí, porque esa gente se'n va a la playa.
Claro, es que hay calas muy bonitas aquí, ¿no?
Pero sí, a Madrid podemos entender que a Pantura el cine está más pleno, sí, pero a Baleas...
Claro, entonces yo creo que habrá un poco de todo. Habrá gente que según cuando se abra, pues seguirá teniendo reticencias, a pesar de que ya os puedo asegurar que todos los cines vamos a tomar todas las precauciones posibles, pero es verdad que habrá muchos otros que estamos echando de menos reír y llorar juntos e iremos a la sala.
I ja per acabar, crec que vosaltres esteu fent també una feina de mantenir-vos en contacte amb els socis o amb les persones que us demanen la newsletter i es veu que els feu propostes, és a dir, que no és hem xapat el cine, no hem xapat el cine, la gent de Cine Ciutat Nins proposa pel·lícules, proposa activitats, és a dir, no? Esteu intentant continuar presents a la vida de les persones que us han demostrat fidelitat.
Al final, Cine Ciutat no es un cine, es más que un cine, como dice nuestro eslogan, y somos personas. Y al final, lo que hemos pensado desde los voluntarios de comunicación es hacer un diario de cuarentena, donde principalmente decimos cuatro cosas cada semana, os animamos a que os apuntéis a la newsletter a través de nuestra web, cineciutat.org, y cada semana os informamos de cuatro cosas. Una es qué está viendo uno de nuestros voluntarios, por si os apetece, y os decimos en qué plataformas están y demás. Claro. Otra es una novedad sobre el crowdfunding, pues si sale una recompensa nueva o algo así. La tercera es promocionar algún negocio local de ¿y tú qué harás cuando todo esto acabe? Y hablamos del Teatro Principal, de Rata Corner, de Raimundo Burger, o sea, sitios a los que queremos ir cuando esto acabe.
Claro,
y la cuarta es lo que decías de Cine Ciutat Nins, y es que sabemos que hay muchas familias, muchos profesores, muchos cuidadores con niños, y los voluntarios de educativas ofrecen una película infantil y material didáctico gratuito cada semana para que quien quiera hacer actividades con los niños y un visionado, pues también saber dónde está la película y ejercicios y juegos para hacer antes y después de ver la peli.
Javier, ho has explicat beníssim. Algun dia ens llevaràs la feina. Javier Pachón, de Cine Ciutat, moltes gràcies per...
No, gràcies a vosaltres sempre per dar-nos voz.
Vinga, cuida't, Javier, fins una altra.
Un abrazo muy fuerte.
Adéu.
Che confusione sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro.
Fem ara una pausa amb un tema musical dels típics del Tardeo de Sa Pobla que dimarts ens comentava en Jaume Mir de Casamís. Serà perquè ti amo. Avui en Jaume ha estat punxant de 6 a 8. Estem convençuts que ha posat aquest tema perquè ens deia que és el que més demanen. Segur que ha transmès també tota la seva energia a l'audiència. Des d'IB3 Ràdio, una ferrada als companys de totes les emissores locals. Nosaltres fem una pausa i tornem en uns minuts. Déjala un poquitín, ¿no? Déjala un poquitín y tienes que poner publi, ¿verdad? Un poquito. Espera un momento. Sarà perché ti amo, se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo.
A IB3 Radio, equip de guàrdia. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Informació laboral important. No es pot acomiadar. Si ets empresari o empresària, contacta amb la teva gestoria o col·legi de graduats. Si ets treballador o treballadora, informa-te'n amb els teus representants sindicals. I recorda, tens dret que no t'acomiadin, a una prestació de desocupació i que no et modifiquin les vacances sense pactar-ho. Aturem el coronavirus. Protegint-te tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a les xarxes socials del govern.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Ja fa setmanes que estem confinats a casa nostra. Pendent. 5 setmanes.
Ah, sí? I l'europea? Però això no pot ser. No serà per el coronavirus,
clar,
ese?
Clar, pel coronavirus.
Bé, ja leí jo algo en el Marca. Me gustan los de la ràdio. Hacen cosas.
O no?
Pues mire, llegaré a mi casa a pie y así al menos estiro las piernas y fin de la cita, ¿eh?
Fin de la cita.
La picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Au, va, beu tot d'una que se'n van les vitamines.
A IB3 Ràdio tenim les vitamines que s'han escapat dels sucs que fa ta mare.
T'esperam el divendres a les 6 del capvespre per donar-te el suplement de vitamines que necessites.
Vitamina 3. El suplement de salut d'IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
A Menorca, escoltau IB3 Ràdio al 88.6 de la FM.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Si sou oients de Som Grans, de segur que coneixeu aquesta sintonia i esteu fent manballetes, perquè estem a punt de donar la benvinguda a Artur Kellner, el nostre entrenador personal. Artur, bon vespre, com estàs?
Bon vespre, Mireia.
Avui...
Pues aquí estem.
Un ritmes circadians. No és una endevinalla. Ens sonen, però mos has de...
Sí.
Mos has d'acabar de dir... Què són això dels ritmes circadians?
Explicarem una miqueta de lo que va això. Com continuem la setmana amb el tema de la filosofia aquesta slow life i bueno, que mos diu una miqueta que tenim que deixar de trepitjar l'accelerador, no? Per viure un ritme, pues, un ritme de caragol. I dic de caragol perquè el logo de la slow life és un caragol. Per anar a poc a poc.
A poc a poc.
Exacte. I els ritmes circadians és una paraula d'origen latina, que la part circa, que significa envoltant de, sí. i dies dels dies, no? O sigui, així de fàcil, és al rededor del dia. Aquesta seria una miqueta la traducció, no?
Uh-huh.
I és en referència a la biologia en general de tots els animals, de les plantes, uh-huh, i inclús hasta de les bactèries, si m'apures. I és com aquesta espècie de rellotge intern que tenim tots. I aquest és una miqueta el tema.
El ritme vital, no? Que és el que...
Exacte.
Quines són aquelles coses que hauríem de fer si escoltéssim en el nostre cos?
Sí, sí. A més, és que és molt curiós, perquè abans de que existissin els rellotges, inclús els rellotges de sol, els homes a la Terra ja se regien, i els animals igual, no? I se pensava que, per exemple, les migracions dels animals i quan començaven a créixer les plantes i quan sortien les flors, tot era una conjunció astral, no? Però no, ja va ser després, molt més recentment, que se va descobrir que no, era un rellotge intern de lo que són els animals, de lo que són les persones i de lo que són les plantes, no? Que
cadascú té... Ho duim a l'ADN, no? L'ADN ens diu el que hem de fer.
Exacte, sí, sí, sí. I lo curiós és que aquesta rotació que tenim coincideix una miqueta amb la rotació planetària de la Terra, que són aquestes 24 hores que tenim, no?
Mm-hmm, sí.
I això és molt regim així, no?
I quins són aquests ritmes? És a dir, què és el que hem de fer?
Sí, és que pràcticament no tenim que fer res, perquè això mos ho demana el cos, no? O sigui, és una cosa molt curiosa, perquè tu, per exemple, pots estar un moment sense respirar, pots estar, potser un minut sense respirar, i pots estar, potser si ets un campió de submarinisme, potser pot estar 2 minuts, o inclús 3, però no més, o sigui, perquè si no, es moriria, no?
Sí.
Inclús si estàs un dia sense beure, podries aguantar-lo. 2 dies, màxim 3 dies podries estar sense beure.
Mm-hmm.
Més ja no, o sigui, s'acabaria la vida, no? Amb el menjar, podries estar hasta 3 setmanes sense menjar. Però amb el tema de la son, és curiós que màxim pots aguantar com 3 dies. Més de 3 dies, d'alguna manera, ja pots començar a tenir molts de problemes per la teva salut, així de clar, uh-huh, no? Ja perdre part del tema de la visió, del so, del tacte, en fi... Tenim molts problemes vitals, no?
Has de fer un reset.
Quan dius
ritmes circadians, supos que un ritme circadià és, o un d'aquests ritmes, és dormir de nit.
Dormir de nit, efectivament.
El més obvi, per ventura.
Sí, i aquest cercle és molt curiós, perquè d'alguna manera, no sé, començaríem, per exemple, quan se comença a fer fosc, a partir de les 6 de la hora baixa, no? És quan s'eleva la pressió sanguínia, és quan tens la pressió sanguínia una miqueta més alta, també, les persones en general, no?
Sí.
La temperatura corporal també és més alta, i estem parlant, a les 6 de la hora baixa, a les 7, i... La segregació, quan comences a entrar en son, és quan comences a segregar la melatonina, no?
Sí.
La melatonina t'entra pels ulls i és quan ja comença a veure foscor, i per això és que és tan important, i hem recomanat tantes vegades, una hora abans d'anar-te'n a dormir, com a mínim, deixar les tablets, deixar els dispositius, perquè aquesta llum blava incideix i bloqueja la generació de melatonina, amb la qual després te'n vas a dormir, o si acabes de deixar el mòbil i te'n vas a dormir, no te pots dormir.
Això no seria recomanable.
I clar, vas tenir un problema, no?
Per tant, recomanat?
Llavors, és que, esclar, el que tenim que recomanar és això, o sigui, que la gent deixi els mòbils una hora o una hora i mitja abans, no? Després, de la interrupció, o sigui, quan ja estem, hem deixat els mòbils i anem a dormir, ja s'interrompeixen els moviments intestinals, arriba la mitjanit, i a les dues de la matinada és quan entres en son profunda. Entre les dues i les quatre de la matinada és quan ha fet completament efecte la teva melatonina i és quan tens el son més profund, no? És també una cosa curiosa, no?
Està molt estudiat. Per tant, són molt importants les primeres hores de la son, no trencar aquestes hores, no?
Sí, perquè és la que te regenera, és la que... Tants hem parlat aquests dies de lo que és el metabolisme i lo que és el sistema immunològic. Si bé és cert que els científics no saben per què dormim, però que dormim moltes hores, evidentment, no? O sigui, com a mínim necessitem aquestes 8 hores de descans profund. Una persona que viu 75 anys, 25 anys se les passa dormint. Són moltes hores, no?
Moltes, moltes. I ara que has dit això de que entre les dues i les quatre és el son profund, supos que moltes mares que se'n recorden dels seus nadons, aquells nadons que es van despertant, sempre es desperten això entre les tres i les quatre, és quan es desperten. És a dir, han acabat el son profund i llavors es desperten i després els costa més o menys.
És duríssim, duríssim per les mares.
Però els nins ho han fet, no? Els nins han fet aquest son profund, les mares també ho han fet, encara que a vegades te'n pots anar a haver dormit més tard, i ells es desperten després d'això.
Exacte.
Sí.
I després una cosa curiosa és que a partir de les quatre i mitja de la matinada la temperatura corporal baixa.
Sí.
I això és cert que tothom mos passa, que arriba el dematí o a les 5 de la matinada i tens com fred, no? O sigui, necessites arropar-te una miqueta més perquè la temperatura corporal t'ha baixat.
El relente de la noche, que diuen les sogres.
Sí.
És aquesta hora, pues no és a les 2,
aquesta hora,
no?
Aquesta hora és quan t'ha a punt de venir la matinada que t'entra aquesta... La temperatura corporal t'ha baixat molt, no? I després ja a partir de les 6 de la matinada o les 7 de la matinada, doncs ja la pressió sanguínia ja te comença a pujar, ja te comences a partir de les 7 del matí ja la parada, la secreció de melatonina s'ha acabat, per dir-ho d'alguna manera, ja t'aixeques, és quan normalment també se reactiva a l'intestí i és quan necessites anar al bany també. Si ets com un rellotge, va molt bé acostumar-se anar de ventre en aquestes hores.
Clar.
Després, una altra cosa molt divertida, també, que direm, dels cercles circadians, és que sobre les... Ja estaríem parlant de les 8 i mitja, una miqueta després, o les 9, és quan els nivells més alts en els homes de testosterona. Curiós, també.
Al matí. Sí? Molt bé.
Sí, o sigui, que quan parlem o hem sentit alguna cançó, com aquella cançó de la Trinca, de la trampera matinera, té la seva raó, també, a nivell circadià.
Clar. Tot acaba quadrant. Artur, moltes gràcies.
En fi, totes aquestes coses divertides dels cercles circadians.
Però que són reals.
Exacte.
No dius cap mentida. Artur Kellner, el nostre entrenador.
Molt bé.
Demà i tornem.
Molt bé, demà.
I tant. Moltes gràcies, Artur.
Vinga, fins demà. Adéu.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Vivim en un món finit, en el qual la fal·làcia del creixement continu és impossible. Com més aviat ens adonem d'això, abans podrem posar remei al contrasentit de la destrucció. Hem de disminuir els nivells de consum i dur a terme una producció controlada i racional que respecti el clima, els ecosistemes i els éssers humans. Cal viure amb menys. Es pot viure molt millor amb menys. Per això, hem de desaprendre a cercar noves fórmules de socialització, organització, social i econòmica. una manera de viure més municipalista, sòbria, comunitària i cooperativa. Molts diuen que és una utopia, però, com bé diu Carlos Taibo, creure que és viable viure cada vegada més és, en un planeta finit, és impossible. Són paraules d'en Jesús Iglesias, autor del blog Menos es Más, un col·laborador de luxe per Equip de Guàrdia. Bon vespre, Jesús, com estàs?
Buenas noches, Mireia, estoy bien, ¿y tú qué tal?
Molt bé, molt bé. Avui he canviat una mica el text per parlar de decreixement i aquest també era molt, molt adequat. Avui m'on anam directament a parlar del fracàs del neoliberalisme. Ho diem, ens quedem tan amples i ara ho argumentes. No? Perquè hi ha arguments i arguments, però d'això tracta un dels articles del teu blog. El coronavirus ens demostra una vegada més, no només el coronavirus, hem tingut alguna mostra més, que aquest sistema fa aigües, Jesús.
Exactamente, de los cuatro elementos que nos muestra la pandemia, tal y como describí en el blog, bueno, seguro que hay más, pero yo me he decantado por cuatro, me he centrado en cuatro, probablemente este es el más evidente, ¿no? ¿Qué es el neoliberalismo? A lo mejor hay gente que oye hablar de neoliberalismo y no termina de entender bien de qué se habla, ¿no? Bueno, es una ideología asociada al capitalismo. Podríamos decir que es una versión extrema del capitalismo y que entiende que la competencia debe ser la característica fundamental de las relaciones sociales. Apuesta, pues, por una intervención mínima del Estado, por una drástica reducción del gasto público, como no, por el libre comercio, por la flexibilización laboral, por la desregulación de la actividad económica y por la madre del cordero, por la privatización de todos los servicios públicos. Yo lo resumiría como una estrategia de defensa de los intereses de las élites contra el resto de la población, ¿no? Ya lo dijo George Soros, esto es una lucha de clases y la vamos ganando los ricos. De todas formas, aunque sus expresiones principales sean el desmantelamiento de lo público y la privatización de lo común, que es lo que yo más explico en el texto, quizá el efecto más profundo del neoliberalismo es que ha modificado por completo el sentido común político, ¿no? Ideas que a casi nadie se le pasaba por la cabeza por disparatadas, pienso en la desregulación financiera, por ejemplo, bajo el mantra neoliberal aparecen inevitables, ¿no? Parecen como inevitables y muchas políticas que parecían imprescindibles, la protección de sectores estratégicos o vitales, pues ya no lo son tanto, ¿no? I per què ha resultat un fracàs?
Ens estan desmantellant el sistema, no? De mica en mica, i com que es fa de mica en mica, sembla que cada vegada vagis acceptant. Vas una mica per aquí, no, Jesús? Algunes coses que teníem clares fa uns anys, per exemple, les pensions, ara ja canvia el discurs. El discurs és, sí, pensions sí, però si pots, fes-te en una privada o fes-te en una... que l'empresa... que les facin les empreses, que són les que ara estan de moda, aquestes pensions, perquè, clar, no sabem què passarà quan tu siguis gran. Clar, si ara ja ens ho diuen, amb quines ganes confies tu que arribaràs a vell?
Claro, eso es exactamente lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando es que cosas que pensábamos que estaban blindadas, ¿no?, por aquello del... por los estados del bienestar, ¿no?, pues ya no parece que estén tan blindadas y hasta parece que es de sentido común desmantelar todo esto, ¿no? Desmantelar todo lo que es la protección de las personas, la protección del medio ambiente, ¿verdad? Y eso realmente es un cambio, yo diría que casi antropológico, ¿no? O sea, de considerar, de tener claramente unas referencias, ¿no?, una especie de brújula incluso moral de cómo deben funcionar las sociedades, de pronto nos vemos con que lo que tú dices de las pensiones, los recortes de los servicios públicos, la privatización, todo lo que es la flexibilización laboral, ¿no?, la ausencia total de certidumbre, ¿no?, en el futuro de las personas, cada vez lo damos más por bueno todo eso, ¿no? Y eso es obra del neoliberalismo, ¿no?, que ha cambiado claramente el sentido común político, ¿no? Y ha sido un fracaso, que es lo que iba a decir, ha sido un fracaso porque La epidemia lo está dejando claro, ¿no? Los recursos de los estados, la primera línea de defensa cuando aparece alguna emergencia de este tipo, dejan de ser suficientes para hacerle frente, que es de lo que estamos hablando, ¿no? A base de recortes, de austeridad mal entendida, no bien entendida como la entendemos los objetores del crecimiento, ¿no? Mal entendida, básicamente para financiar a los ricos. El virus ha visto el cielo abierto, o más bien una autopista de muchos carriles para su expansión, ¿no? En un sentido general, los gobiernos se ven con menos herramientas para hacer frente a las crisis y eso no solo atañe a esta epidemia. Estoy pensando en la crisis ecológica, en la crisis financiera o en la crisis social manifestada en la presencia de grandes bolsas de pobreza y en desigualdades lacerantes entre países.
I tu això, en el teu article, ho lligues amb l'aparició de moviments de l'extrema dreta.
Sí, sí, és així.
És com una conseqüència.
Sí, es un realmente es un efecto, yo creo que no es un efecto buscado, pero es un efecto que proviene, ¿no?, del desmantelamiento de los servicios públicos y del abandono de las personas, ¿no? Los movimientos fascistas no encuentran su base en las personas activas políticamente, ¿no?, sino en las inactivas, en los que se entiende como perdedores, ¿no? Estoy haciendo así comillas con la mano derecha, con la izquierda sujeto el teléfono. Porque no hay perdedores, no hay personas perdedoras, igual que no hay personas ilegales, ¿no? Pues, claro, muchas personas que se han visto sin voz, sin la amortiguación de lo público, mientras sus niveles de precariedad no dejan de aumentar. Y el neoliberalismo precisamente es una auténtica fábrica de crear perdedores, ¿no? Personas con riesgo de caer en lo que en sociología se llama infraclases, ¿no? En definitiva, en situación de riesgo de pobreza. Mira cómo, recuerda cómo ganó Trump. Beneficiándose del descontento de los trabajadores de los sectores industriales abandonados por la administración Obama, ¿no?
És que t'anava a demanar si el populisme també estava relacionat amb això. És un moviment d'extrema dreta, però més populista.
Bueno,
amb un discurs que és com molt simple. No és profund, sí, si rasques no hi ha res. Però com que és grandiloquent, no?, i el crides i el dius tantes vegades i li busques tantes fórmules... Al final arriba, però si rasques no hi ha res.
Hombre, está claro.
Les persones no rascam, després no es rasca, no? Et quedes en la superfície, votes i votes cada 4 anys i ja està.
Sí, está claro que... Claro, yo estás creo que estás mezclando ahora dos temas un poquito. Hombre, están ligados, pero creo que son diferentes. Uno es el del populismo, o sea, el proporcionar soluciones fáciles y simples ante problemas realmente complejos. Obviamente la extrema derecha, y más la extrema derecha española, que no es precisamente por lo menos no tiene ese discurso obrerista que a veces sí que han tenido otro tipo de extrema derecha, ¿no? Y otra cosa bien diferente es a ver cómo lo digo. Ahora me he perdido un poco. lo siento.
No pasa nada.
La cuestión es que en un escenario de precariedad, en un escenario de abandono, se agita el fantasma del miedo, se dirige la culpa hacia sectores más vulnerables, inmigrantes casi siempre, y se crea el caldo de cultivo perfecto para la reaparición del fascismo. Así que está claro que el neoliberalismo precisamente contribuye bastante a que regrese la extrema derecha y regrese el fascismo.
Ai, Jesús, esperem que això no vagi molt més enfora, que mos quedem com estem ara mateix, arribem gairebé al final del programa, t'acomiadem, però demà tornarem a contactar amb tu. Moltes gràcies per ser-hi.
Gracias a ti, Mireia. Nos vemos mañana. Bueno, nos vemos, no, nos escuchamos mañana.
Exacte, adéu.
Adéu, adéu.
Ja sabeu que cada dia d'aquesta setmana acabem el programa amb una meditació. Si esteu disposats a seguir-la amb nosaltres, us recomanem que us poseu còmodes i us deixeu guiar. Després us sentireu molt millor.
A l'univers, tot és vibració. Nosaltres mateixos som una vibració. Els que treballem en el món del so ho sabem bé. Tots són ones i freqüències. Diuen que el mantra més famós del món, aquest simple Om, és el so original de l'univers. la via més directa de connectar-nos amb la part immutable i sana de nosaltres mateixos. Avui, de la seva mà, entrarem en el cinema del nostre inconscient. Com cada dia, és temps de respirar. Ho fas 3 vegades de manera cada cop més profunda. Intenta que l'aire ompli tota la part superior del cos. Primer arriba l'abdomen, després es va situant a les costelles, al pit, i després l'anem expulsant de forma suau i progressiva. Revisa les tensions del cos, el coll, les dents, la mandíbula, les espatlles, els braços, els deixem anar, també el mateix abdomen, que no estigui tensat, les cames i els peus, tots els punts del teu cos. Para atenció a tots ells i aprofita per saludar-los si vols. Sempre hi són, però sovint els deixem desatesos. Estem acostumats a viure completament dins el cervell i fem actuar el cos, diguéssim que de manera automàtica. Ara deixa córrer els pensaments concrets o els sentiments, els aculls, els reconeixes com a teus i els deixes partir. Ara mateix no els necessites. Ara, para atenció al punt que tens entre les dues celles. Amb el dit polze de la mà el pots pressionar suaument. Pots fer moviments circulars. Si vols, pressiona una mica més. Al cap d'uns segons, retires la mà i t'atures per notar què sents en aquesta zona, entre les dues celles. Probablement tindràs un pessigolleig, alguna sensació. En tot cas, hem fet el que volíem, fer-lo present. Aquesta és la porta del teu cinema. L'anomenat tercer ull és el punt d'energia que està relacionat directament amb la visualització. Et poses del tot còmode a la teva butaca de cinema i veuràs quina pel·lícula et presenta el teu inconscient. Mira bé què hi ha, què hi apareix. No es tracta de pensar ni de forçar cap imatge. Ara la teva part racional no està participant. Ara mana l'inconscient. Coneixes el llenguatge de l'inconscient perquè es presenta cada vegada que tens un somni. És difícil de desxifrar. Ara no volem fer això. Ara només volem escoltar i mirar què ens ofereix. Quina imatge t'està brindant l'inconscient en aquest moment? Si no et ve res, no passis pena. Continua relaxat. Gaudeix d'aquesta relaxació. És possible que es presenti alguna imatge. Quan més relaxat estiguis i més deixis anar el control, més fàcilment serà que es presenti alguna cosa a la pantalla del tercer ull. I si no veus res, doncs podria aparèixer en el següent intent. No hi ha cap problema amb això. I ara, per acabar, sí que posaràs un poc de la teva voluntat. Pensa en alguna cosa concreta que et preocupi en aquests moments i dibuixa-la dibuixa-la a la pantalla imaginària. De manera honesta, et preguntes com t'agradaria sentir-te quan es solucioni aquest problema. Com et vols sentir? Viu aquesta sensació que has generat. És tranquil·litat, satisfacció, eufòria, potser. El que hagis triat tu. Viu-la com si t'estigués envaint ara mateix. Un cop viscuda la sensació, la deixes anar. Ja hem fet aquesta visualització. Ara te recomano que et dediquis a estar atent i a permetre que succeeixi tot allò que ha de succeir, sigui positiu o negatiu. Seran els moviments que et duran, finalment, a la sensació que tu acabes de cultivar d'una manera sincera i honesta. T'acompanyo en aquest camí, igual que tu m'estàs acompanyant en el meu. Moltes gràcies.